Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bona nit, són les 11. Benvinguts al Tu Diràs. Tres apunts molt ràpids per començar el programa. Fa una estoneta el Barça de bàsquet ha guanyat clarament l'Olympiacos al Palau en el retorn a la competició després del fracàs a la Copa de fa 8 dies. Victòria necessària a l'Eurolliga i bones sensacions en la restrena de Joey Dorsey. Tant de bo la derrota a la Copa i l'arribada de Dorsey, com la de Davids a l'equip de futbol la temporada 2003-2004, siguin un punt d'inflexió per aixecar algun trofeu d'aquí final de temporada o, com a mínim, lluitar per la Lliga i l'Eurolliga fins al final. A mitja tarda hem conegut el nom del nou president de la FIFA, el suís d'origen italià Gianni Infantino, el calb dels sortejos de la Champions, per entendre'ns. Infantino té per davant 3 anys de mandat en què no serà gaire difícil millorar la gestió del seu predecessor Josep Blatter. Em conformaria en que la presidència d'Infantino no es veiés esquitxada per casos de corrupció ni sospites permanents de malbaratament de diners i de tractes de favor a l'hora d'adjudicar l'organització de competicions. Per últim, i mirant cap al futur immediat, demà juga un dels derbis madrilenys més incerts dels últims anys al Bernabéu i que amb l'ampli avantatge que té el Barça al capdavant de la Lliga ha perdut un puntet d'interès. Recordo el Barça avantatge de 9 punts als matalassers i de 10 punts als merengues. A les 4 començarà aquest Madrid-Atlètic de Madrid, que es veurà a Canal Plus Liga i a Bono Futbol i que viurem en directe amb en Damià López a Chamartín, com diu ell. Un superdissabte que començarem a les 4 en punt i que seguirà amb l'Sporting Espanyol a un quart de 7, pendents de Llagostera Girona a les 6. Si em pregunteu per quin resultat prefereixo en el derbi madrileny, ho tinc clar. Crec que cap dels dos equips podrà disputar-li el títol de Lliga al Barça, però, en canvi, sí que el Madrid pot ser un rival molt perillós a la Champions. Per tant, aposto per una derrota blanca i que la crisi s'instal·li a Camp Florentino, perquè si demà el Madrid perd, definitivament l'efecte Zidane ja serà història. Tantes coses que dius que eren bon, tens per dir-les tantes coses que dins segueix explicant, cols per recordar, ara que ara el dia tot pot començar.
Ho diràs amb Jaume Molló. Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció.
El sumari del Tu Diràs d'aquest divendres 26 de febrer del 2016 que compartirem en tertúlia amb en Xavier Rocamora, amb en Lluís Izquierdo i amb en Ferran Correas. D'entrada, com sempre, ens situarem. Saludo en Roger Saveres perquè ens expliqui què ha passat avui a Can Barça en un minut. Hola, Sape, bona nit.
Bona nit, Jaume. Els jugadors del Barça han tornat avui als entrenaments després dels 2 dies de festa que Luis Enrique els va donar arran de la victòria a l'Emirates. Demà nova sessió a les 11, després roda de premsa del tècnic prèvia ja al partit contra el Sevilla al Camp Nou, on el Barça pot igualar el rècord del Madrid de Benacker de 34 partits imbatut, rècord que data de la temporada 88-89. El dia també en què el pare de Neymar ha concedit una entrevista al diari Ara. El pare tranquil·litza els seguidors del Barça assegurant que el seu fill encara té 2 anys de contracte i cap intenció de marxar. Emplaça el president a parlar al maig de la renovació del seu fill perquè considera que ara el que han de fer és defensar-se dels atacs que estan rebent. A nivell esportiu diu que ja arribarà el moment de pensar en la pilota d'or i que el dia més feliç de moment dels 1.000 dies que porta el Barça Neymar va ser la final de la Champions de Berlín. Pel que fa al rival de 8 anys en aquesta competició, l'Arsenal, el seu tècnic ha explicat avui que Oxlade-Chamberlain té una lesió al genoll que l'estan tractant especialistes i espera que pugui estar llest en 2 o 3 setmanes i no en 6 o 7, com s'havia dit en un principi.
Gràcies, Sape. Parlem de tot plegat durant el Tu Diràs. Per cert, sortegem 2 entrades pel Barça-Sevilla de diumenge. Diumenge a 8:45, partides Barça-Sevilla al Camp Nou, com sempre, des d'una hora abans a RAC1. Sortegem 2 entrades entre tots els que respongueu la pregunta que avui us fem a través del nostre compte de Twitter, Tu Diràs RAC1. La pregunta que us fem és quins rivals considereu més perillosos pel Barça en la lluita per guanyar la Lliga de Campions d'aquesta temporada. Poseu els rivals que considereu o el rival que considereu més perillós pel Barça. El hashtag EntradaRacú és imprescindible per entrar al sorteig. Hashtag EntradaRacú. I només per això, per respondre a aquesta pregunta i posar el hashtag EntradaRacú, optareu a dues entrades per veure aquest gran partit, aquest Barça-Sevilla. Això serà diumenge al Camp Nou. Avui al Palau, fins fa una estoneta, hem tingut bon partit de bàsquet que s'ha endut, com comentava a l'inici, el Barça de Xavi Pascual. Allà hi ha estat en Marc Mundet. Mundet, bona nit.
Hola, bona nit, Jaume. Victòria del Barça de 16-82-66, que és un autèntic bàlsam després d'una setmana realment dura a la secció de bàsquet blaugrana, que li permet a l'equip de Xavi Pascual dues coses. La primera, recuperar el bàsquet a Veres contra Olympiacos, i segon, seguir viu i de quina manera a Europa. Ara mateix el Barça és el quart classificat del grup, empatat també amb Kimki, amb 4 victòries i 4 derrotes. De fet, la setmana vinent l'equip de Xavi Pascual encara pot afiançar més aquesta quarta posició si guanya en el proper partit d'aquest top 16 de l'Eurolliga contra el conjunt rus, i mirant ja el clàssic contra el Real Madrid. De fet, l'equip blaugrana depèn només de si mateix per ser fins i tot tercer a dia d'avui al final d'aquest top 16. Jugadors destacats en el partit d'avui, sobretot el paper de Joey Dorsey, clau al nord-americà en el seu redebut amb el Barça, amb 12 punts, 8 rebots, 20 de valoració, i també el paper de Stratos Perperoglu, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts, 3 triples i 31 minuts damunt del parquet. Pascual ha tirat molt del jugador grec en el partit d'avui, recordem, el primer després de l'eliminació a quarts de final de la Copa del Rei.
Gràcies, Mundet. A la part final del programa escoltem protagonistes d'aquesta victòria del Barça. Més enllà del Barça de futbol, del Barça de bàsquet, què més ha passat o està passant al món de l'esport aquest divendres? Albert Ferran, bona nit.
Bona nit. Doncs aquest vespre s'ha jugat ja el primer partit de la jornada 26 de primera divisió. Sorpresa i Purua, Eibar 0, Les Palmes 1. Demà juga, com tots sabeu, el derbi madrileny a partir de les 4 en directe a RACOM el talismà Damià López. El Madrid sense Marcelo, Bale ni Pepe, però torna a la llista Benzema i Varane. L'Atlético amb les baixes de Savic i de Carrasco. I després serà el torn de l'Espanyol, també a RAC1, a un quart de set visitarà el Molinón. Galca, que recupera Hernán Pérez, però perd Caicedo. El resultat d'avui dalt, Les Palmes deixa els blanquiblaus novament un punt per sobre del descens. Encara en futbol, avui s'han sortejat els vuitens de final de l'Europa League amb aquests emparellaments pels quatre equips de la Lliga Espanyola: Atlètic de Bilbao, València, Villarreal, Leverkusen i Basilea, Sevilla. També destaquen dues grans eliminatòries: Liverpool, Manchester United i Borussia Dortmund, Tottenham.
Déu-n'hi-do, hi ha eliminatòries, sí, sí, per nom, més atractives que els vuitens de la Champions, eh?
Sí, sí, realment ens ho passarem bé amb aquests vuitens de final de l'Europa League. A la Copa del Rei d'hoquei patins, avui s'han jugat els dos últims partits de quarts de final, partits amb gols i molt emocionants, amb victòries del Liceo i el Vic, que demà s'enfrontaran a les semifinals. Els gallecs han derrotat el Voltregà per 7-6 amb gol de Pau Bargalló a un minut pel final, i el Vic ha superat l'anfitrió, el Reus, per 6-5 amb gol d'or a la pròrroga de Cristian Rodríguez. A l'Eurolliga de waterpolo, el Sabadell femení s'ha classificat per la Final Four després d'empatar 11 a la piscina del Centes hongarès i fer valer així els 5 gols d'avantatge del partit d'anada. En rugbi, aquest vespre s'ha jugat el primer partit de la tercera jornada dels 6 nacions, Gales 19, França 10, i aquesta nit i matinada pendents del Mundial de Superbikes, que arrenca a Phillip Island, a Austràlia, a les 12:20, la tercera sessió de lliures, la Superpole a partir de 2:45 i a les 5, la primera cursa.
Doncs tot això i moltes més coses fins a la 1 aquí a RAC1, el Tu diràs.
Vas al gimnàs, a classes per millorar l'anglès. Has millorat l'alimentació. Els bons professionals sempre es renoven. Descobreix el nou Volkswagen Caddy, amb un equipament excepcional des de 190 euros al mes amb el nostre renting modular.
Volkswagen Vehicles Comercials. La vida és una gran professió. Consulta les condicions al concessionari més proper. Amb Jaume Molló. Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@racu.net.
I al Twitter, tudiràsracu.
gairebé 10 minuts, amb l'Ivan Caral tocant els botons i a la tria musical del programa, aquí a l'estudi de RAC1, de dreta a esquerra, Lluís Izquierdo. Lluís, bona nit.
Bona nit.
Xavi Rocamora, Xavi, bona nit.
Bona nit.
I en Ferran Correas, hola Ferran, bona nit.
Hola, bona nit.
Com esteu? Tot bé?
Molt bé.
Molt bé.
Quines sensacions teniu després del 0-2 de dimecres, aquesta sensació que aquest Barça és molt difícil que perdi un partit, cada vegada es va augmentant més.
Sí, i sobretot pel que fa a l'eliminatòria en si, que tens la feina mig feta, no? No del tot, s'ha de ser sempre molt prudent, però jo amb un 0-1 ja m'hagués anat content a la tornada, i en canvi ja anem amb un 0-2, per tant, home, no pensar en els quarts, però jo crec que és molt important haver solventat aquest primer partit, perquè ara ja també et pots concentrar més en la resta de coses importants que tens, no? Quan arribi ja arribarà.
Sí, després ja aprofundirem, però no sé si hi ha el perill de voler córrer massa, no? De dir, va, que ja que el Barça ja té la final de Copa, que la Lliga, com aquell qui diu, gairebé està guanyant, i que passin els partits i a veure què passa a la Champions. Bé, tot això s'ha d'assaborir, no, Xavi? Vull dir, el Barça està a punt de sumar 34 partits sense perdre.
S'ha d'assaborir, però la sensació és que ho fan tot això, sí, molt ràpid. La feina la van enllestint tota, fins i tot això, el classificar-se per quarts no està fet, però home, tens un peu i mig als quarts de final, la Lliga, jo soc de l'opinió que la Lliga ja és nostra, per exemple, i la final de la Copa la tens allà guardadeta, però és que són tan superiors a la gran majoria dels equips, ens vindran, evidentment, han de venir els equips que siguin i que et reclamin coses, però de moment...
Bé, el Sevilla diumenge pot ser que et reclami coses, per exemple.
Però el Camp Nou, no sí. Ho sé fins a quin punt, i amb dos dies de festa que tinc la plantilla i tot plegat, és que el veig molt superior a aquest equip. Fins al punt que ell mateix es regula durant els enfrontaments. L'altre dia, la primera part, desgasta el rival sense tampoc no apretar del tot l'accelerador, i a la segona el mata, perquè acaba matant l'Arsenal amb 20-30 minutets, i no li cal res més.
Ferran, quines sensacions tens?
Que les coses estan molt ben encarades per aconseguir alguna cosa que seria històrica, que és un segon triplet consecutiu. Queda molt.
Tu ets dels que corres, veus?
No, dic... queda molt, però sí, va, dels que corro, queda molt. Dic que estan ben encaminades. És a dir, estàs a la final de Copa, és on has d'estar. Sevilla serà un rival difícil, és evident, però estàs a la final de Copa. Jo crec que la Lliga, per molt que vulguem posar el fre, la tens guanyada, ho dèiem... Me'n recordo que aquí vam dir que si guanyava l'Sporting aquell partit ajornat, més o menys la Lliga estava pràcticament guanyada, i si a sobre
ajuden
i empaten l'Atlètic de Madrid i empaten el Màlaga amb el Real Madrid la setmana passada, home, t'ho deixa pràcticament sentenciada. És a dir, si has perdut el que has perdut en 25 jornades, no perdràs ara, no et posaràs ara a perdre 4 partits en el que queda.
No ho sembla, no.
La Lliga està bastant encarrilada, jo diria que guanyada, pràcticament, i la Champions sí que és la competició més difícil de guanyar, evidentment, però jo no sóc, jo vaig més enllà del Lluís. El Lluís diu, no dic encara que està el Barça classificat, jo sí, jo crec que el Barça ja està a quarts, de fet.
Ai.
No, home, és si no perquè Piqué força una grova
els
últims minuts, sinó perquè ja ho veuen, que les ficava així, accidents poden passar,
clar.
Però accidents amb aquest equip jo no els veig. Amb un altre equip poden haver accidents, amb aquest equip no el veig. I clar, després passarà el que passarà, perquè tot pinta que, home, que et trobaràs a quarts amb el Bayern, amb el City, amb Bayern o Juve.
Ja ho veurem,
ja
ho veurem.
Jo crec que el Bayern... amb el City, amb el Real Madrid, amb l'Atleti de Madrid, o sigui, hi haurà equips molt potents i un accident et pot passar, i més a la Champions, un accident sí. No, o sigui, et toca el Bayern, i el Bayern també és un equip que juga molt bé a futbol i et pot guanyar.
Sí, no, està clar, està clar.
El Real Madrid a una eliminatòria et pot guanyar, però sí que és cert que vas camí d'aconseguir-ho, perquè a part, arribes al que al moment de jugar-t'ho tot, pràcticament en tota la plantilla, pràcticament tota, perquè l'única baixa és Rafinha i encara podria arribar a la part final de temporada, i amb jugadors descansats perquè està fent rotacions i tot funciona, i els que no descansen, que són els tres de dalt, descansen sobre el camp.
Sí, s'autorregulen, sí, sí.
Sí, sí, descansen sobre el camp, o sigui, hi ha moments que tu veus Messi no apareix, o sigui, no està, gol.
Sí.
està. És així.
Després... I dues vegades, sí.
Sí, sí. Després hi aprofundirem i donarem voltes i també us preguntaré la qüestió que avui fem als oients i que serveix per regalar aquestes dues entrades. Recordo, us preguntem quins rivals considereu més perillosos de cara a la Champions, pel Barça, en la lluita per guanyar aquesta segona Champions consecutiva. Poseu els equips o equip que considereu més perillós al hashtag entrada RAC1 i només per això ja entreu en el sorteig d'aquestes dues entrades pel Barça-Sevilla de diumenge a 9:15. Barça-Sevilla diumenge i demà aquest derbi madrileny. Madrid-Atlètic de Madrid a 4:00 en directe RAC1 amb Damià López de Talismà. O no sé ben bé, després
no cal.
Després pactarem que li hem de demanar a en Dami de cara al partit de demà. Aquests tres equips, Barça, Atlètic de Madrid i Madrid, els ha entrenat Radomir Antić, aquí tenim en línia. Radomir, bona nit, bones noches.
Hola, bones noches.
Com estamos?
Bien, bien, tranquilo y viendo mucho fútbol.
Muy bien, escuchamos de vez en cuando en la COPE comentar los partidos del Atlético de Madrid. Mañana toca derbi. Madrileño, ¿quién es el favorito para usted para ganar mañana?
Pues de verdad es difícil decirlo. Yo creo que climatología pues ha quitado un poco alegría, porque y escuchando a los entrenadores y ambiente un poco decaído, difícil podemos hablar de quién es favorito. A mí me gustaría que aprovechan el derbi para ofrecer fútbol que nos falta últimamente por ambos equipos y que hay un poco más ambiente a favor del fútbol.
Uh-huh. Le pregunto primero por el Atleti. ¿Le va mejor un partido como el de mañana fuera de casa en que el Madrid va a tener la iniciativa del juego y poder jugar más a la contra?
Bueno, yo creo que es evidente que está Atlético enfrentando última temporada pues unos partidos donde le falta gol, y no solo gol, le falta mucha imaginación y una apuesta más creativa de fútbol. Quizá pues también tiene menos tiempo de preparación por jugar Liga de Campeones. Y luego pues la ausencia de Carrasco de una manera pues está limitando posibilidades de jugar en contraataque. Pero bueno, yo creo que para ellos siempre desde una posición donde más gusta contrarrestar juego de rival, pues va a buscar su oportunidad.
Como decía, solo un gol en los últimos tres partidos oficiales. Esta falta de gol de imaginación no se explica solo porque no se haya acertado con el fichaje del 9, ¿no? Con que Jackson Martínez no haya salido bien, para decirlo de alguna manera.
¿Sabes qué pasa? A mí, como hombre de fútbol, para resolver cualquier problema, primero tienes que detectar que tienes problema. Uh-huh. En caso de Atlético están pues enseñando pues primero Jackson, luego Torres, Vitolo, ahora Griezmann es culpable de ello. Yo creo que no es camino para salir de esta racha, todo contrario, debes saber, oye, tenemos un problema y a ver de qué manera tenemos que resolver, porque yo creo que siempre los goles marca pues equipo y no un jugador.
Claro, en ese sentido, alguna vez le he oído comentar, le da mucha importancia, creo, a Oliver Torres, a la posición que ocupa Oliver Torres, que podría ser este faro que necesita el equipo de Simeone, ¿no?
Sí, pero también Oliver Torres, de una manera, para mí, forma de ver cosas, es un poco pues presionado con el sistema que está aplicando propio entrenador, porque el Oliver Torres nunca puede jugar un centrocampista abierto, porque con espacios por delante pues no tiene esta virtud de, porque se hasta ahoga un poco con ello, pues, quizá jugar en media punta para aprovechar rapidez o Vieto o Griezmann puede rendir algo más, es mi opinión. Uh-huh. Pero claro, él también es un jugador joven con mucho talento y no hay una apuesta porque sale, entra y siempre está bajo presión.
Sí, no tiene que ser fácil jugar así. En el Madrid, ¿qué explicación le da el cambio de rendimiento del equipo de Zidane en el Bernabéu y fuera del Bernabéu? ¿Es casualidad o tiene usted le encuentra alguna explicación?
Hombre, yo creo que Bernabéu siempre te da ventaja, porque muchos equipos viniendo en Bernabéu ya pierde antes de jugar, porque sí. Es evidente que qué ambiente que se vive en Bernabéu, pues para muchos muchos equipos te condiciona rendimiento. Y luego, pues yo creo que Real Madrid son altas y bajas, muy frecuentes bajas por lesiones, por pinchazos, y sobre todo de una manera habla que algo no está hecho bien. Y luego, pues, una presión de puntos que está detrás de Barcelona, pues, de una manera está siempre bajo una presión añadida.
Uh-huh. Pase lo que pase esta temporada, Radomir, ¿cree que Zidane es un entrenador de largo recorrido en el Real Madrid?
Mira, en fútbol y sobre todo en Real Madrid, hablar de largo recorrido, pues, yo no sé. En este momento, si algo podemos hablar de Zidane, yo creo que no está intentando sacar rendimiento de acuerdo con virtudes de plantilla. Intenta, pues, hacer un sistema 4-3-3. Da igual si está Bale, si está otro día no estaba Benzema, si no está mañana, pues falta propio Marcelo. Y luego esta baja te da pensar que algo se mal ha hecho, porque no hay un recambio natural con Marcelo, un jugador que puede cumplir. Tienes que cambiar posición de un lateral a otro lado y no es lo mismo. Y Marcelo, sobre todo en casa, es un jugador ofensivamente bastante importante.
Sí, sí, es un jugador importante con esa banda izquierda, con Cristiano, que es otro nombre que le quería preguntar. Desde aquí, en Barcelona, tenemos la sensación que está teniendo un rendimiento más humano, no tan extraterrestre como otras temporadas, y que esto está afectando también la temporada del Madrid. ¿Qué importancia le da a los números, quizá no tan extraordinarios, de Cristiano?
Hombre, yo creo que si algo podemos buscar por dónde va, yo creo que este Real Madrid no da mucha importancia a posición de balón. Comparando siempre con otros, otro día lo vemos, Barcelona jugando contra Arsenal, tenía 70%, 30 contra Arsenal, posición de balón. Uh-huh. Y por eso, pues, un propio Messi tiene mucha más participación que propio Ronaldo. Yo creo que su participación en juego es, no tiene continuidad y no tiene muchas repeticiones.
Pase lo que pasa mañana, Radomir, sea 1x2 en el Bernabéu, ¿la liga es para el Barça, cree?
Barça ha conseguido, a través de Luis Enrique, que valoro muchísimo, que es muy culpable de todo lo que está ocurriendo en Barcelona. Yo creo que está con un ambiente extraordinario y además se dedica a sí mismo, no solo para pensar de rival de frente, y eso es autoridad de juego y una apuesta, y creo que está con todo merecimiento en posición donde se encuentra.
Lo decía también Andoni Zubizarreta el otro día aquí en los estudios de RAC1, que Luis Enrique tiene más mérito seguramente del que todo el mundo le da, que aquí se habla mucho que si el tridente, que si el tridente, que si el tridente, pero bueno, detrás hay 8 jugadores más y hay un entrenador también, ¿no?
No, y hay un equipo donde hay gran equilibrio entre dos fases de juego, porque lo mismo tridente lo vemos que cuando pierde el balón no se queda a recuperar, pues, a recuperar donde termina la jugada. Lo vemos propio Messi presionar para recuperar el balón, Suárez con mucha frecuencia, Neymar también. Y luego, pues, sonrisa y como está jugando, pues, por supuesto que te da mucha alegría y da otros. A mí escuchar Luis Enrique, pues hablar de cómo está hablando de Busquets, pues solo habla que él está valorando cada jugador de justa medida que necesita para y que aporta al grupo.
Claro, usted entrenó a Luis Enrique en su etapa en el Barcelona. No sé si se esperaba que lo hiciera tan bien, que tuviera tan buenos resultados como entrenador.
Y de Real Madrid, porque yo estaba
claro también
que él venía en Real Madrid.
También.
Pero te voy a decir que siempre ha sido aparte de jugador de talento, ha sido un jugador con carácter, y eso está demostrando ahora, y cada día, pues, da gusto. Otro día abracadabra, pues, no ocurre muchos entrenadores, y creo que de una manera dando ruedas de prensa, que hay mucho juego y a mí me encanta.
La Liga muy bien encarrilada, en la final de Copa parece que si el Barça quiere ganar el segundo triplete, lo más complicado puede ser la Champions. Aquí nos preguntamos, viendo cómo está el Barça y esta racha que lleva tan increíble, ¿quién puede ganar el Barça en la Champions? ¿Qué rivales ve usted para el Barça de Luis Enrique?
Hombre, en primer lugar, yo creo que hay que tener, ser justo. Vamos a ver cómo va a terminar Barcelona hasta ahora, hasta final de temporada, porque es un equipo que ha jugado más partidos que nadie. Y creo que otro día, ¿de qué autoridad ha jugado en Emirates? Yo creo que es favorito número uno. Es cierto que podemos hablar de Bayern, de propio Juventus, pero es cierto que ellos tampoco pueden contar con todos efectivos, porque ahora mismo en falta los centrales, y otro día pues pagaron bastante estas bajas.
Parece que no puede ser, ¿no, Radomir, que en el fútbol actual un equipo esté 33 partidos sin perder?
Sí, no solo que no pierde, yo creo que a mí me encanta pues apuesta donde hay autoridad, y ellos están dominando, está viviendo mucho más de su rendimiento que intentar contrarrestar juego de rival, y esto a mí, yo como hombre de fútbol, me encanta.
¿Qué diferencias futbolísticas ve entre este Barça y el de Guardiola?
¿Sabes qué pasa? Nunca como técnico quiero comparar las cosas, porque son diferentes condiciones, porque quieres o no, este año, calendario que se juega a fútbol, no ocurrió nunca en la historia de fútbol.
No, claro.
Por eso valorar hoy con otras épocas, yo creo que no es justo. Solo reconocer que este año fútbol es hecho para enemigos, porque cada tres días o dos días, con viajes, con todo, pues hay partidos de fútbol, hay esfuerzo, y creo que en estas circunstancias, si Barcelona está jugando, ganando o no perdiendo 30 y cuantos partidos, tiene mucho valor.
Tiene también mucho valor que el Barça haya sabido mantener como club un ciclo ganador, sumando títulos desde la salida de Guardiola, pero también habiéndose marchado Valdés, Puyol, Xavi, el mismo Pedro, que eran piezas muy importantes en el equipo. Ha hecho muy bien esta transición, ¿no?
Sí, aparte de esto, Barcelona como club ha pasado por unas épocas de muchas acusaciones, tenía que aguantar pues sanciones, también pues muchas otras cosas, y de muchas veces entre semanas se habló poco de fútbol, y en esas condiciones se está rindiendo de perfección.
La última, Radomir, tenemos nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino. ¿Cree que va a solucionar alguna cosa para el fútbol?
Pues mira, yo no lo sé. Siempre nuevo, pues tiene que venir con nuevas ideas. Pero en su caso, ser segundón tantos años, vamos a ver si no mantiene de una manera, pues, costumbres de anteriores.
A ver, cruzaremos los dedos, a ver si hay suerte. Radomir Antich, muchas gracias por atendernos en RAC1. Que disfrute mucho del derbi madrileño mañana.
Seguro. Un abrazo.
Radomir Antich, el tu diràs de RAC1, exentrenador del Barça, del Madrid, de l'Atlètic de Madrid. També es va tenir Luis Enrique, tant a la seva etapa com a tècnic blaugrana, la temporada 2002-2003, com també abans que Luis Enrique vingués al Barça, a la banqueta del Real Madrid. Hi ha un temps del futbol, entre 90s i principis del 2000, que tots els camins condueixen alguns entrenadors, i un d'ells és Radomir Antich, amb qui hem analitzat tant el derbi madrileny de demà com també la situació del Barça. Deixarem per més endavant, si us sembla, el Madrid Atlético. Del Barça, teniu clar els rivals més perillosos del Barça en aquesta Champions? La pregunta que fem avui als oients. Antich deia Bayern i Madrid, segurament. Quins equips serien per vosaltres els més perillosos? Els oients van per aquí, apareixen també el Paris Saint-Germain, el Manchester City.
Jo et diria els mateixos. Bayern, sobretot, per com juga, per la diferència que té de punts a la seva lliga, per tant, com el Madrid també es pot centrar, per un altre motiu, en la Lliga de Campions, i el Madrid perquè és que no li queda altra, vull dir, li queda aquesta competició i té plantilla. L'altra és veure si a banda de la plantilla tindrà alguna cosa més, que és el que se li reclamarà d'aquí a no massa, perquè està molt bé jugar amb la Roma i tot plegat, però hi haurà un punt en què hauràs d'enfrontar-te als equips seriosos de la competició. I tens al cap això, per poder-hi estar a la Lliga de Campions, però no sé si tindran alguna cosa més, és a dir, si donaran el que se'ls demanarà.
Lluís?
El Barça és el seu pitjor rival, no?
No, sona molt... Quin rival dels més perillós? Quin creus que li pot posar més difícil?
També t'he de dir que el primer assalt d'aquests vuitens no m'ha deixat molt clar qui estarà finalment a quarts, eh? Vull dir, jo tinc dubtes. Per exemple, amb el mateix partit del Bayern vaig veure uns 70 minuts molt clars i després ja vaig tenir dubtes, no? És a dir, no tinc tan clar que passi el Bayern. Hauria de passar perquè té l'avantatge i juga a casa, però la Juve em va sorprendre molt a la darrera mitja hora, no? Clar, el no saber exactament qui passarà, més o menys, ho sabem. Sí, jo crec que el pitjor... És a dir, jo penso que el Barça està per sobre de tots. El nivell que està el Barça està per sobre de tots. És veritat que no estem parlant de la final, estem parlant de doble partit, estem parlant de creuaments i això ho canvia una mica. Per tant, com jo veig que el nivell de la resta d'equips que estaran en aquests quarts, a més del Barça, jo crec que el nivell és molt semblant, perquè estem parlant de grandíssims equips ja, a mi em fa més por el tema una mica més psicològic, no? I aquí el Madrid guanya tots.
És a dir, no vols el Madrid.
Jo no vull el Madrid. I evidentment hi haurà gent que ara em podrà recordar, sí, però li anem fotre 4 al Bernabéu, sí, clar, però va fa molts mesos, i el Madrid està molt ferit, i potser ens tornem a creuar amb el Madrid i li fotem 3 allà i 2 aquí, vull dir que pot passar, perquè amb aquest Barça, que està, ja ho veieu, no? Està superant tots els rècords i demà en pot superar un altre o igualar-lo, és capaç de tot, però a mi, sincerament, potser em surt del culer dels 80, a mi el Madrid és el rival més perillós.
Rivals més perillosos per la Champions, Ferran?
Jo ara per ara el Bayern, perquè és l'equip que més bé juga a futbol després del Barça. O sigui, jo crec que el Barça està un pèl per sobre de la resta, bueno, bastant d'alguns, però o sigui, un pèl per sobre del Bayern, però el Bayern juga molt bé a futbol. Juga molt bé a futbol i té molt bons jugadors. I té, diria, millor equip que la temporada passada. La temporada passada el Barça... el guanya, jo diria, amb l'últim quart d'hora al Camp Nou, perquè hi havia moments que semblava que estava més a prop al 0-1 que al 1-0, però apareix Messi, fa el que fa, i després, sí. No sé si...
Que li diguin a Boateng.
Sí. I després crec que, no sé si és... Si hauria estat millor pel Bayern haver-se conformat amb aquell 2-0 i no anar a buscar el gol perquè li va caure el tercer, que va acabar amb l'eliminatòria, però aquest any té a Douglas Costa, que no el tenia l'any passat, que és un molt bon jugador, i té a Robben, que l'any passat estava lesionat
i està finet, no?
Sí, jo crec que per mi el Bayern, però poso els dos equips de Madrid també.
El Real Atlético també?
Sí, pel Barça, o sigui, jo crec que a l'Atlético igual li toca el Bayern i cau, segur, però jo crec que el Barça és un rival a tenir molt en compte, perquè has jugat moltes vegades amb ells, perquè et coneix molt, molt millor, perquè és un equip que l'has de matar per guanyar-lo, que per fer-li un gol l'has de suar, o sigui que superior a l'Atlético, evidentment que ho ets, però en una eliminatòria no m'agradaria, i el Real Madrid... Perquè té una plantilla espectacular i no està bé a la Lliga, la té perduda, la Copa vés a saber si no arriba a ser per Xerixef, si no estaríem parlant ara d'una final Barça-Madrid, sí. Doncs seria possible si no s'haguessin trobat.
Sí. I si s'haguessin trobat, què hagués passat?
No se sabrà mai, però, amb la plantilla amb Cristiano Ronaldo, amb Bale, amb Modric... amb Sergio Ramos, amb
Benzema.
És que és un molt bon equip, per mi inferior a tu, però home, tenia en compte. Per mi aquests tres.
City i PSG no hi compteu, eh? No creieu que cap dels dos pugui ser alternativa.
Algun any també, algun any hauria d'arribar...
Jo crec més en el PSG que en el City, ho dic perquè ja ha fet més.
Jo també crec més en el PSG.
Però igualment, no sé per què, però si em dius dos equips o un equip, si em dius un et diré el Bayern, si em dius dos equips, el que et deia, i no hi entro altres... Més que res, perquè no només és el tema de joc, per mi el més important que té aquest equip, a banda del triplet, del trident, el cap se me'n va cap al mes de juny, a banda del trident, és l'aspecte físic d'aquest equip, i això sí que és clarament de Luis Enrique, però és que matxaquen els seus rivals. És un equip que va dormint el rival a base de fer-lo córrer i de cansar-lo, i quan arriben els últims 20 minuts, et fot la queixalada i allà ja, és que no tens esma per fer res més i en físic, en aquestes alçades de temporada és importantíssim. Sí, hi ha molt pocs equips que físicament li puguin dir hola al Barça, eh? Sí. Vull dir que puguin estar a la seva alçada.
L'altre dia, parlant d'això del físic i de com el Barça acaba amb els equips, perquè sí que és cert que la primera part contra l'Arsenal no és una gran primera part. El Barça té, diria, l'oportunitat del cop de cap de Luis Suárez pràcticament al minut 45 i poca cosa, però sí que és una primera part de desgast.
Sí, sí, sí.
I l'altre dia, o sigui, el Barça acaba trinxant els equips. L'altre dia sembla que, bueno, segur era Rubi, després del partit, el vaig sentir, que deia que el Llevant va fer un gran partit contra el Barça, que és veritat, però que els seus jugadors van acabar morts i que ho van pagar a la següent jornada i van perdre contra l'Eibar. I ell mateix apuntava que els equips acaben trinxats contra el Barça i els costa molt recuperar. I apuntava, això ja ho deia, avui no s'ha demostrat perquè ha perdut, però com una possibilitat de la bona temporada de l'Eibar és que sempre juga contra els que deixa el Barça. I li arriben molts equips trinxadíssims.
Ja. No està mal vist.
Volia comentar un parell de coses sobre els rivals. Us esteu oblidant del Chelsea i...
Sí, no.
I dona la sensació que no serà gens fàcil, no serà gens fàcil anar allà a Stamford Bridge i resoldre l'eliminatòria. I
després... 2-1, recordo, marcador de l'anada pel PSG.
I després una altra cosa. És curiós, però veurem qui passa, Però si passa, per exemple, el Chelsea, si passa el Bayern... si passa el City, que és el més normal, el Chelsea potser no tant, estem parlant d'equips que tenen entrenadors que no seguiran l'any que ve. Vull dir, és una cosa com curiosa, que jo no sé si afectarà en positiu o en negatiu, no? Perquè en negatiu podríem dir, no, clar, ara ja, com ja saps que te'n vas, doncs els jugadors no estan compromesos, tu mateix no... O a l'inrevés, no? És a dir, dubto que Guardiola no tingui ganes de guanyar la Champions i dubto que els jugadors no vulguin acabar bé la temporada i guanyar-la. Per tant, es pot donar la circumstància, aquí podríem afegir el Zidane amb el Madrid, que tampoc ho tenim molt clar que pugui seguir. És al final, com aquell qui diu, Luis Enrique és l'únic que té el lloc assegurat, no? És curiós.
Això, i després mai se sap com pot influir tenir la Lliga guanyada, no tenir-la guanyada... Clar. Fer moltes rotacions, fer poques rotacions, però tens la Lliga guanyada...
Es poden fer moltes lectures molt interessants d'aquests quarts, però, per exemple, en el creuament PSG-Chelsea, fixa't quines paradoxes, no? O quines contradiccions, podríem dir, de dos grans equips que estan lluitant per quarts. Un és campió, serà, crec que d'aquí un parell de setmanes,
sí,
perquè té 24
PSG,
punts,
sí, sí.
I l'altre està 6 del descens, o 7. Vull dir...
I en aquest sentit, jo crec que la diferència amb el Barça és aquesta, que el Bayern sap fa moltes jornades que serà campió de Lliga, el Barça dia avui encara no sap que serà campió de Lliga, i si ho sap, ho sabrà d'aquí...
El Bayern
5,
no sé quants
6,
punts
7.
Té, però no és el mateix que l'any passat, per exemple.
No, però és igual.
Però en té menys que el Barça, Xavi?
Sí, també
el Bayern també ens
punta. Sí. Té 8 sobre el Dortmund. Sí.
Aquest no, és igual que el Barça, llavors.
L'any passat en tenia 14.
Però convindrem que els rivals del Bayern de Múnich no són els rivals del Barça a la Lliga. Vull dir que el xip és diferent en aquest sentit i que d'aquí a unes jornades, quan sàpiga el Barça que és campió, ja tens la dinàmica guanyadora o tens la dinàmica de competidora a sobre. I no crec que es pugui comparar PSG o Bayern de Múnich en Barça per aquest sentit, perquè ja ho tens el xip de competir fins al final.
Això creus que pot influir d'alguna manera? Que el Barça tingui la Lliga guanyada, que el Madrid ja la tingui perduda,
el Chelsea la té perduda,
sí,
el PSG guanyada...
Jo crec que és millor estar competint a la Lliga per continuar endollat a la Champions, tot i que et permeti donar descans a determinats jugadors abans d'aquests partits. Això sí que és un avantatge.
Menys el Trident.
Va, perquè aquests no volen descansar, però aquests, si demà juguessin la Copa Catalunya tampoc volien descansar. Però el que sí que és important per mi és qui et tocarà quarts. És a dir, Barça-Madrid, collons, quina eliminatòria.
Sí, sí.
Barça-Wolfsburg, tots convindrem que quan hi hagi el sorteig i vegis el Wolfsburg o el Benfica o el Zenit, diran, mira, aquests dos... si no els hi toquen bé, que també seria una possibilitat,
sí.
Però els dos rivals d'aquests dos, mira, ja estan a semifinals.
Això pot canviar.
Sí, però...
Infantil ja no serà el de la
Són dos, són dos equips que sí que veus, abans hem dit, jo he dit tres, o sigui, he dit, els dos de Madrid més el Bayern, i no hi ha ni el Chelsea, ni el PSG, ni el City, però sí que és cert que aquests dos són bastant inferiors a la resta dels que quedin. I serà, home, el desgast dels quarts de final, perquè seran molt seguits, hi haurà equips que s'estaran jugant coses a la Lliga, no és el mateix jugar contra el Wolfsburg que jugar contra el Madrid.
Ferran, no oblidis, ara que parles de favoritismes, no oblidis aquelles semifinals de fa dos o tres temporades, Dortmund-Madrid, Barça-Bayern, que vam donar per fet i vam signar tots que la final era Barça-Madrid, i mira el que va passar.
Sí, que va ser Bayern-Dortmund. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral, bona nit.
Hola, bona nit.
Perquè avui hem escoltat un dels jugadors, bé, jo diria el jugador comodí per Luis Enrique aquesta temporada, Sergi Roberto, que ha participat en un acte a Reus, Esteve?
Sí, a Reus, a la seva ciutat, un acte organitzat pel Consell Esportiu de Baix Camp per potenciar el joc net a l'esport de base, a l'esport escolar. Hem pogut parlar breument amb un Sergi Roberto, a qui hem vist molt relaxat, molt tranquil, content i satisfet, fent-se fotografies amb tothom que li demanava, content i satisfet per la temporada que està fent i també per la marxa de l'equip. De fet, li preguntàvem com veia la marxa de l'equip i també la seva trajectòria personal aquesta temporada, i era bastant contundent.
Aquest any millor impossible, bueno, sempre es pot estar millor, però bueno, estic molt content per com estan anant les coses, ja personalment com tot l'equip. Estem en les tres competicions lluitant fins al final, estarem, i bueno, això és el camí a seguir, i el que quedi intentarem donar el màxim i guanyar-ho tot.
Per tant, Sergi Roberto, que com comentàveu ara, ell també té al cap allò, el triplet, el fet de guanyar Lliga, Copa i Champions, per buscar un aspecte no negatiu, però sí que segurament es va quedar una miqueta amb les ganes de jugar Sergi Roberto dimarts al camp de l'Arsenal. Li preguntàvem sobre el fet de que s'hagués quedat, doncs, a puntet, a un pas de jugar a l'Emirates, amb aquella lesió o mitja lesió de Sergio Busquets. Sergi Roberto ens explicava això.
Bueno, sempre vull jugar, i al camp de l'Emirates sempre, encara no havia estat mai, i m'hagués fet gràcia.
Li hagués fet gràcia, però Luis Enrique va decidir no fer cap canvi, a part del de Busquets, que no es va acabar fent, i a la segona part tampoc va decidir fer-ne cap. Per tant, no hi va haver ningú de la banqueta que entrés a jugar. Doncs a veure si s'acaba confirmant aquestes bones perspectives del Barça, i també aquestes bones sensacions de Sergi Roberto, que segur també ha de ser un home important ara en les pròximes setmanes. En continuem parlant, Esteve. Fins diumenge amb el Nàstic, que vagi bé.
Gràcies, fins diumenge.
Bona nit. L'Esteve Giral, que estarà pendent del Nàstic Valladolid, diumenge a les 5 de la tarda, el superdiumenge de RAC1. Tot això, passada la Champions, Barça-Sevilla, camí del 34è partit sense perdre, que clar, es van sumant, i jo crec que li hem de començar a donar una importància molt, molt gran, no? O què? O sou dels que dieu, és igual, si un dia s'acaba no passa res.
Home, jo quan repasses una temporada, hi ha aquestes webs que et marquen amb color verd les victòries, sí, taronja la derrota i tal, tu repasses les temporades dels grans equips, per exemple del Barça, i te n'adones que de punts vermells n'hi ha molt pocs, no? La majoria són verds i taronges, crec que són els empats. Vull dir, no, al final, en una temporada, un gran equip perd 5-6 partits, com a molt, i 7-8-6 empats. El que passa que aquesta ratxa és continuada, no? És a dir, no hi ha un paró, és a dir, no hi ha una derrota. De fet, es compleix una volta, no?
Sí, va ser el Sevilla-Barça.
Home, evidentment que té molt de mèrit. Té molt de mèrit perquè, a més, algunes d'aquestes victòries potser no s'han merescut, que això també té mèrit, perquè aquella famosa frase de Guardiola, que només podem guanyar quan juguem bé, doncs mira, ara ja també som com els altres. No necessitem jugar bé per guanyar. Té molt de mèrit, però evidentment això ha d'acabar a bon port. Al final, les ratxes... home, si tu has estat capaç durant 34 partits de no perdre i de sumar moltes victòries, vol dir que ja tens encarrilada la Copa, tens encarrilats els vuitens de Champions i estàs com estàs a la Lliga. És difícil que amb aquesta estadística estiguessis a 10 punts del líder. Però no has fet res. Vull dir, no has fet res. No has guanyat cap títol. Llavors jo vull que aquesta ratxa continuï, però no diré, com va dir Luis Enrique, si tenemos que perder, perdemos en el Molinón. No vull perdre en lloc. Sóc conscient que tard o d'hora es perdrà, no s'haurà de perdre, sinó que es perdrà, però que sí, que té molt, molt de mèrit, i evidentment els elogis que està rebent aquest equip li dona motius a tothom per rebre'ls, no?
Creus que es pot acabar la temporada sense perdre, Xavi? O al final un d'aquests partits més aviat intranscendents, com es va trobar Barça-València, per exemple, a la Copa.
O si acabes una lliga unes jornades abans i mira, et deixes una miqueta aquell dia perquè vas amb els... Però és molt significatiu que el Barça porti aquests 33, sí, aquest diumenge també 34 sense perdre, perquè demostra dues coses clares d'aquest equip, que són les dues evidents, però una és el potencial que té el Barça i la dificultat de perdre aquest Barça, i l'altra, la mentalitat de l'equip, perquè hi ha partits que abans es perdien, però perquè et deixaves anar, perquè estaven complicades les coses i deies, mira, escolta'm, ja porto 6 punts d'avantatge, doncs que avui esperi tampoc no passa res, però perquè també és natural i que pot passar a vegades, i aquest equip és que fins al final, i en dies que sembla, i ara ho deia Lluís, que semblarà impossible perquè estàs fent-ho fatal i perquè l'equip t'està, el rival t'està menjant el terreny de joc, i acabes guanyant igualment. Per tant, per mi és molt significatiu, i aquí jo clarament li veig la mà a Luis Enrique, en el sentit de dotar el Barça de mala llet, de dir, a guanyar els partits i a guanyar-los tots, i no cal que m'hi vagi la Lliga o m'hi vagi la Copa, sinó a guanyar-los, perquè al final segurament acabaran sent importants.
Sí, sí. Ferran.
A mi el que em diu, sobretot, és que gràcies a aquesta ratxa tens la Lliga pràcticament guanyada. I ja estàs a la final de Copa, però també és cert que la ratxa aquesta es podria haver acabat perfectament a Mestalla en un partit intrascendent a la Copa i ja no estaríem parlant d'això.
Sí.
La van salvar
nens, no?
En una jugada Douglas, Càmera i Captum, qui anava a dir que Douglas, Càmera i Captum, que acabaven de sortir els tres, van salvar la possibilitat d'aquesta ratxa es mantingui, no? O
sigui, segurament perquè eren ells i van anar més, no?
Sí, són coses que potser ja no parlaríem, però mira, es va parlar, però a mi sobretot el que em dius això, és que gràcies a la ratxa estàs a la final de Copa i tens la Lliga pràcticament guanyada, perquè has merescut, no sé si perdre, però empatar partits que has guanyat i els has acabat guanyant, i és cert que per mi el Barça ara ha passat els dos mesos després del Mundial de Clubs, que són gener i febrer, els ha passat, diria que jugant un 8 partits d'altre 9, que és una autèntica barbaritat, sense descans, i és que no ha perdut, és que no és que no hagi perdut, és que els ha guanyat pràcticament tots.
Menys el de l'Espanyol i el València.
Els ha guanyat pràcticament tots, i el del València que dona que no igual, perquè venies d'un 7-0. És la mentalitat d'aquest equip, és la mentalitat d'aquests tios que han guanyat el que han guanyat, perquè la base és has posat a Luis Suárez la temporada passada, has posat a Neymar fa 2 anys, però els Iniesta, Messi, Piqué, Busquets, són els mateixos, Dani Alves, són molts, repeteixen, i és la mentalitat que tenen. Aquests ho han guanyat absolutament tot i diverses vegades, i no, volen més, o sigui, aquest equip té el cap, aquest equip és cert, té el cap des que va començar la Lliga ser el primer que guanya la Champions dues vegades seguides.
I a més no se n'amaga, que això altres anys...
Això ho diuen.
Que si recordeu, ens patinava al principi de temporada. I amb ostres, doncs potser tampoc caldria, no? Això, dir-ho ja, ens esperem a veure què passa.
Tenim aquest objectiu número 1, això, han guanyat la Lliga pràcticament ja i estan a la final de Copa.
Sí.
I han guanyat el Mundial de Clubs.
Jo crec que tots els equips, quan comencen les temporades, tenen al cap repetir un títol.
Sí, però no ho diuen tan obertament com aquests, no? Vull dir, jo crec que aquesta sensació que ells ho tenen molt al cap l'hem tingut ja des de l'estiu, no sé.
No, el que passa que...
I Luis Enrique la diu, fins i tot, que és l'home més prudent del
que
món, no?
Que és el que
bueno, perquè la mateixa dinàmica et fa dir-ho, segurament, no? Però el que demostra que no s'ha guanyat mai de manera consecutiva dos Copes d'Europa consecutives seguides és precisament això, és molt difícil.
Sí. I ho continua sent.
Té molta dificultat.
I et demostra que els temps han canviat definitivament, perquè està parlant obertament a Can Barça de que volem repetir Champions, mira, fa no massa sentit amb Real Mirantich, i d'això no fa tants anys, vull dir que són èpoques que queden aquí mateix,
bueno,
és que ni se'ns passava pel cap el fet de parlar amb aquesta gratuïtat de temes com aquests.
A Antic li han d'agrair que classifiqués el Barça per la UEFA a l'última jornada i permetés que el Barça no s'hagués perdut cap any, fos l'únic equip que cap any s'hagi perdut una competició europea, passar el camí de Göteborg l'any següent.
És que clar, estem parlant de la segona consecutiva, però és que seria la sisena, és a dir, la sisena Champions, quan hem estat 40 anys sense i després uns anys amb una. Vull dir, clar, és una cosa de bojos.
Pas a pas, diumenge Barça-Sevilla, entre setmana i Lliga, quin no ens espereu? Així, una primera aproximació, espereu gaires rotacions, i el Sevilla també, fins i tot, de dir, ve d'Europa League, que té també jornada de Lliga, naturalment, la pròxima setmana. Recordo que el Barça va a Vallecas, dijous a les 9 de la nit, i va jugar dimarts. És una seqüència que permet no fer rotacions, però potser no vas fer cap canvi l'altre dia, potser toca algun canvi, no?
Sí, home, sí, sobretot que no s'assembli a l'11 del Pizjuán, no? Tampoc el recordo molt, aquell partit, ara mateix, no? Però el que recordo és l'11, i clar, era un 11 de moltes circumstàncies, no?
Hi era Messi,
no, sí, però Messi després no va ser-hi,
ni Iniesta, tampoc,
no?
Eh?
Però Messi no va ser-hi, què vam estar dient? Ostres, hem superat la prova sí, sense Messi, no? Però aquell, clar, quan perds és quan te'n recordes realment que no hi és, no? Com després no vas perdre més, ja no el vas trobar a faltar. Però clar, Sergi Roberto, lateral dret, que ho va fer molt bé, però era un canvi, era una cosa diferent.
Triat per Luis Enrique, recordo. Alves era la banqueta.
Matié Mascherano, centrals, crec. No, Mascherano de mig centre defensiu, em sembla, i Busquets d'interior. Coses una miqueta rares. I clar, va passar el que va passar, també, bueno, ens van sorprendre. Home, jo crec que no has de fer un... A veure, tampoc ho farà Luis Enrique, no farà 7 canvis, però sí que jo crec que n'has de fer algun, perquè el que dius tu, Jaume, hi ha partit de Lliga entre setmana, vens d'un desgast, jugues a casa, al Sevilla li van donar un ensurt a Noruega, al Sevilla sí. amb 1-0 li van poder fer el 2-0, i aquell semblava que mossegaven, els noruecs. Vull
dir que passa és que va dosificar també, Mèrit,
sí,
no?
Sí, sí. El Sevilla també està en una situació que vol estar a Europa l'any que ve, no? Vull dir, el que passa que també té la final de Copa, clar, està ficat en moltes històries, no? Però jo crec que tu pots permetre't perfectament ara, en un partit així a casa, fer 3 o 4 canvis, i després no ens tornem bojos. El Barça té un coixí molt espectacular, vull dir, jo estic convençut, però molt convençut, que el famós titular A-Liga el tenen guardadet i estan a punt de treure'l. El que passa és que, clar, per treure el titular A-Liga haurien d'estar, dic jo, a 3 o 4 punts, no? I això encara sembla que trigaran, si és que arriben a estar a 3 o 4.
Si es posen a 6 abans d'anar al Camp Nou, hi serà,
És que jo tinc la sensació que això anirà... Clar. Jo, perdoneu, tinc la sensació que això anirà més.
Sí? Tu creus que...
De fet, em agradaria saber...
Com la Vicenç, no, però al revés, ara... però és que això ho veurem,
Ara et posaré... No, ara no et posaré deures, però a mi hi ha un rècord que m'encantaria saber, que és quin és l'equip que ha guanyat la Lliga abans de la història. És a dir, amb 5 jornades abans, amb 3, amb 4...
Prometo que divendres que ve...
Les preguntetes del Lluís,
Ho dic perquè estem en una situació en la que jo crec que aquest any sí que el Barça pot guanyar la Lliga molt abans que acabi.
Xavi...
Jo no espero canvis, doncs, aquest diumenge, Són 5 dies, 2 de descans, i en tot cas, si ha d'haver-hi canvis, que no hauria d'haver-hi tampoc, perquè són... 4 dies entre partit i partit, sí. Que és el dia de Vallecas.
Però aquest coixí t'ha de servir d'alguna cosa, també, no?
Sí, no, i segons com...
Jugadors com Sergi Roberto, que ara escoltàvem...
I segons el que passi demà, potser encara més,
encara més. Raó.
Però jo crec que contra el Sevilla, justament contra el Sevilla, no ho sé, no me'ls imagino. Potser sí, però jo no me'ls imagino. O com a molt que hi hagi això, l'entrada de Sergi Roberto...
Sí,
i que sigui
l'única. Lateral, no? 1 o 2 canvis.
Però no veig massa diferència amb l'equip de gala que li diem nosaltres.
Ferran?
Jo espero més canvis, sobretot perquè no va haver cap canvi l'altre dia al camp de l'Arsenal.
Sí.
Jo, és evident que el Trident jugarà, però jo espero 3 o 4. O sigui,
sí, 3 o 4.
Jo crec que en defensa l'Eix i possiblement Matié entraran, un per Dani Alves, l'altre no sé si per Alba o per Mascherano, i Sergi Roberto crec que entrarà segur per Rakitic. El meu dubte és si Arda entra per Iniesta. És el meu dubte. Que si seran 3 o 4.
I el Trident no hi ha manera.
Aquest
que...
no, home. El Trident...
Jo crec que haurem de publicitar, no, perquè a partir d'ara...
No, jo crec que el Trident, d'aquí poc, descansarà. Hi haurà un dels membres del Trident que descansarà, però perquè forçarà la cinquena. Que és Neymar, perquè porta 4 i la forçarà abans del Clàssic. Que és cert, jo he sentit gent que diu el Clàssic amb el Barça bé. No, el clàssic, amb tots, i si es pot fer més sang encara.
No, jo crec que no els veuran descansar.
No, jo sincerament crec que Neymar forçarà la targeta abans del clàssic, és a dir...
Té més targetes Neymar que Suárez, no?
Sí, Neymar te porta 4, no? Diria que hi ha Neymar i Mascherano, un 4. Hi ha un partit contra el Getafe que si no juga Neymar no crec que passi res.
No,
és a dir, si aguantes aquest partit, aguantes contra el Rayo, I
hi ha un Eibar pel mig,
i el dia de l'Eibar la forces per descansar contra el Getafe, no et passa absolutament res.
No tens fet. De moment, pel Barça-Sevilla, ja sabeu, eh? Si responeu la pregunta que avui us fem a través del nostre compte de Twitter, que estudiarà RAC1, tot junt, la pregunta és: quins rivals considereu perillosos o més perillosos pel Barça en la lluita per la Champions? Responeu la pregunta, poseu el hashtag entrada RAC1 i entrareu en el sorteig d'aquestes dues entrades pel Barça-Sevilla de diumenge. Tenim un munt de tuits, o sigui que... si voleu participar, afanyeu-vos, que hi ha competència. 6 minuts per la mitjanit, fem una pausa per la publicitat. Hem parlat fins ara de la ressaca de la Champions, d'aquest Barça-Sevilla de diumenge. Hem conversat una estoneta amb Rado Mirantić, també del derbi. I, de fet, després de la pausa ja ens centrem en aquest partit de demà a les 4 al Bernabéu. Què preferiu que passi demà a Chamartín, com diu el talisme? Ara en parlem.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Només hi ha una manera de millorar un primer lloc: repetir-lo.
Per segon any consecutiu, Euromoney ha triat CaixaBank millor banca privada a Espanya. Un assessorament expert, juntament amb la nostra capacitat tecnològica i d'innovació, ens situen un any més a l'avantguarda. CaixaBank, banca privada.
La banca privada en essència.
Últims dies de rebaixes a Horizontal. Gaudeix de descomptes fins a un 60% i renova el teu equip de descans amb les millors marques al millor preu. Picolín, Vultex, Tempur, Latoflex, Swissflex. El teu descans t'ho agrairà. Entra a horizontal.com, escrit amb dues etes, i troba la teva botiga. No t'adormis. Horizontal, per a gent desperta.
Ha arribat l'hora de posar-te en forma. La Vanguardia i Mundo Deportivo t'ofereixen una cinta per córrer o una bicicleta estàtica Airis al millor preu. Dues opcions per fer exercici muscular complet, per cremar calories i per millorar la teva condició física. Aconsegueix la cinta per córrer o la bicicleta estàtica Airis i posa't en forma des de casa. La cartilla el dimecres 24 i el diumenge 28 amb La Vanguardia i Mundo Deportivo.
A Nissan som patrocinadors de la UEFA Champions League. Patrocinadors de... Per això portem el Nissan Qashqai, Juke i X-Trail des de 12.900 euros amb 3 anys de manteniment, garantia i assistència finançant amb RFI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Xarxa de concessionaris Nissan.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponàs celebrat avui ha estat el...
49.565, 4, 9, 5, 6, 5, de la sèrie 114, 1, 1, 4.
Aquest número va obtenir un premi de 9 milions d'euros. 12 milions si s'ha jugat al cuponàs XL i 15 milions a l'XXL. Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el supersou del cap de setmana. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
RAC 1. Relaxa't. Les parpelles et pesen i t'endinses en un somni profund. Ho veus? És un BMW Sèrie 1. Més esportiu que mai, amb un equipament increïble. Endavant. Puja-hi. Encén el motor i accelera.
Passiga't. No estàs somiant. Vine a descobrir un BMW Sèrie 1 ara per només 22.900 euros a la xarxa de concessionaris BMW de la província de Barcelona.
Gourmet La Vanguardia et porta a casa una selecció exclusiva de xocolata Valrhona per només 29 euros. 8 rajoles de xocolata, bombonets d'ametlles i avellanes, torradetes de pa de pagès José Andrés d'Espiga Blanca, sal de flor del Delta recomanada per Joan Roca i dues ampolles d'oli sum. Tot el pack valorat en 70 euros, ara per només 29. Truca al 93 550 0105 o entra a gourmetlavanguardia.com i fes la teva comanda. Patrocinat per Fibertri.
Siguis on siguis.
RAC1.cat.
Podcast, ràdio a la carta.
RAC1 en directe, tots els extras.
Tots els extras de RAC1 a RAC1.cat.
Tots som
a RAC1, tu diràs, amb Jaume Molló.
Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@rac1.net.
I al Twitter, tudiràs RAC1.
Dos minuts i la mitjanit, el tu diràs a RAC1, amb en Lluís Izquierdo, amb en Xavier Rocamora, amb en Ferran Correas i amb els amics de Bwin. Quan mireu partits de futbol, per exemple, el derbi madrileny de demà, poseu-hi més emoció amb Bwin. Sabeu que Bwin us ofereixen les millors quotes pels millors equips. Per exemple, demà, 1-1 al Bernabéu, un empat a 1 entre Madrid i Atlético, 6 euros amb 25 per euro apostat, resultat exacte. que guanya el Madrid 2-1, 8,5 € per euro apostat, o que l'Atlético demà guanya 0-1. El Bernabéu, 12 € per euro apostat a Bwin. Si encara no teniu compte a Bwin, aprofiteu aquesta oferta. Feu-hi la vostra primera aposta i si no guanyeu, us tornen l'import de l'aposta perquè pugueu tornar a jugar fins a un màxim de 50 €. Ara, Bwin, si no encerteu algun resultat del combinat de 5 o més pronòstics, us tornen l'import de l'aposta perquè pugueu tornar a jugar. Com sempre us diem, només per més grans de 18 anys, jugueu amb responsabilitat. Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb en Quim fem la prèvia d'aquest derbi madrileny, Real Madrid-Atlètic de Madrid, demà a les 4.
Un partit que descartarà un dels dos equips, o tots dos s'hi empaten, de la cursa pel títol de Lliga, que de fet aquestes alçades ja tenen força complicada. Recordem-ho, l'Atlètic és segon a 8 punts del Barça, el Real és tercer a 9. Comencem amb l'última hora dels blancs, que jugaran a casa. Marcelo és baixa, té un petit trencament al bessó i el club no ha marcat el temps de recuperació, però evidentment segur que no juga demà. El brasiler s'uneix a l'absència de Gareth Bale, tornen Benzema i Varane, absents a Màlaga, i entre els 19 convocats per Zinedine Zidane tampoc hi és Pepe, tot i que aquest ja se suposa que està recuperat de la lesió, el deu veure encara fora de ritme i no ha entrat a la llista de convocats. Per cert, ha entrat a la llista el davanter del planter Borja Mayoral, que aquesta setmana s'hi va lluir amb un gol a la Youth League.
Sí, senyor.
Amb l'absència de Marcelo, Carvajal té tots els números per jugar de lateral esquerre i Danilo entraria llavors a la banda dreta. El tècnic madridista Zinedine Zidane no considera, al contrari del que deia jo fa mig minut, que el derbi de demà sigui una final per mantenir les opcions d'optar al títol de Lliga.
No, te voy a ser sincero, no. Pase lo que pase, de todas formas. Por eso que te digo, nosotros no vamos a bajar de todas formas los brazos hasta el final. Hay puntos en juego. Para contestar a tu pregunta, estoy sincero cuando te digo eso, te lo digo con la sinceridad que tengo, ¿sabes? Pase lo que pase, ¿eh? Porque de todas formas, ¿cómo te puedo explicar? Siempre, si perdemos puntos ahora, siempre va a ser más complicado. Pero nosotros, pase lo que pasa, tenemos partidos, tenemos Champions, tenemos cosas para estar concentrado en nuestro.
Tenen coses. Zidane també
molt
ha parlat així de l'Atlètic. Un discurs una mica confós, eh? També ha parlat així de l'Atlètic de Madrid.
Esto lo sabemos, que es un equipo que defiende bien, pero el Atlético no es solo un equipo que defiende. Lo que tenemos que hacer es pensar a lo que vamos a hacer nosotros. Rival, sabemos que es un rival que viene fuerte, completo, pero nosotros tenemos que salir como sabemos.
Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, són baixa el central Montenegrí Savic, lesionat al bessó, i també Carrasco Ferreira, que no s'ha recuperat a temps del seu esquins de turmell. Simeone preveu col·locar 4 homes al mig del camp, Augusto, Saúl, Gavi i Coque, i Fernando per acompanyar Griezmann en punta a l'hora de valorar, Fernando Torres, evidentment. A l'hora de valorar les opcions a la Lliga, el tècnic matalasser ha estat menys optimista que Zidane, tot i que té un punt més.
Mañana los dos equipos se juegan su última oportunidad de agarrarse a la Liga, o mientras hay puntos, hay posibilidades.
Te la puedo contestar de dos maneras. Primero, lo que me sale rápido, mientras haya puntos, la Liga siempre está en juego, y está claro de que el Barcelona perder 9 puntos, complicado, ¿no? Lo veo muy complicado.
L'Atlètic de Madrid passa per un període de sequera golejadora. Només ha marcat un gol en els últims 3 partits que ha jugat. De fet, ja venia setmanes amb aquest problema, sí, sí. Però l'última setmana ha estat especialment difícil. El gol que Fernando Torres va marcar al camp del Getafe, que va donar la victòria per 0-1. Des de llavors, 2-0. Simeone considera que la baixa de Carrasco condiciona força el potencial ofensiu del seu equip.
Sí, él no estaba dando mucha profundidad. Es un chico muy rápido, muy, muy veloz, que tiene buen uno contra uno, que desborda muy bien. Bueno, esas son las virtudes y las características de Yannick. Ahora no las tenemos, los demás no son parecidos a él. Y bueno, buscamos como siempre más variantes para encontrar los caminos que nos lleven a lo más importante en el fútbol, que repito, sigue siendo el gol, más allá de que defensivamente trabajemos muy bien. La clau del futbol és el gol, això està clar.
La clau és el gol, però com que l'Atlètic no marca però tampoc encaixa, doncs és molt difícil guanyar-lo. De fet, sí, després sí. del 0-1 a Getafe, dos empats a 0 a casa amb el Villarreal i a 0 també al camp del PSV Eindhoven a l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, però perdre no perd. De fet, continuo parlant de Simeone perquè el tècnic argentí ha canviat la història recent dels derbis entre Real i Atlètic de Madrid des que seu a la banqueta blanquivermella. En aquesta etapa de ja més de 4 anys com a entrenador, a l'Atlètic de Madrid, el Xolo s'ha enfrontat 18 vegades al Real Madrid. Ha guanyat 6 partits, n'ha empatat 5 i n'ha perdut 7. Molt igualat. Abans d'arribar a Simeone, l'Atlètic de Madrid portava 22 derbis seguits sense guanyar al Real Madrid. Els tres primers partits amb Simeone els va perdre i el quart, la final de la Copa de 2013 i 25 enfrontaments després, els matalassers van guanyar 1-2 al Bernabéu. Després va arribar la derrota més dolorosa, la final de la Champions 2014 a Lisboa, 4-1 contra el Madrid d'Ancelotti.
Sí, sí.
I jugant a l'estadi de visitant, com demà l'estadística del Xolo és de 2 victòries, 2 empats i 3 derrotes, també molt igualada. Per cert, una altra curiositat del partit, s'enfronten al millor